Carcego, que diu: la notícia positiva d'avui és que els MIRs de tota Catalunya arriben al tercer dia de vaga reclamant els seus drets laborals i formatius, encara que els demanin serveis mínims del 100% a molts. Volem celebrar amb cava.
Hòstia, la mare que els va... Serveis mínims del 100%.
Gràcies, Rosa Luxemburg.
Sí. Camarades del MIR.
Sí, un moment més de vaga,
Ni un pas enrere,
Mir un pas enrere, sí.
Bueno, clar, ja poden fer vaga tots els dies que vulguin. Si els obliguen a treballar al 100% tots a pencar, hòstia, bueno, treballar és el pitjor que li pot passar a una persona. Bueno, perquè treballar t'impedeix fer el millor que pot fer una persona, que és esmorzar.
Molt bé, doncs jo aquesta frase jo crec que ja és definitiva i clou el programa. Moltes gràcies, Conreconsum. Bon dia, Marc Giró.
Molt bon dia. Escolta'm una cosa, jo no sé si a vostè, Angelina, i vosaltres
sí,
els
digues,
altres,
sí,
heu
sí,
anat a veure l'exposició ja de Natza Ferrer,
no s'ha pogut,
que
no,
la ministra havia de ser, com que no?
Perquè han decidit que primera hora del matí havien de fer tres coses, perquè són imbècils.
I no van venir a inauguració, no estaven convidats, o què passa? Palau Robert.
Va inaugurar amb un nen.
No era un nen.
No era un nen.
Era el vicepresident de la Generalitat de Catalunya.
No, me refereixo al vicepresident.
La ministra havia de ser.
Doncs és que n'hi ha para vella.
He vist unes fotos que estic tot envoltat allà i t'agafen de sota i és com si fossis la Godzilla del feminisme.
No m'agafa ningú, si no ens vam tocar amb ningú.
Això és el Palau Robert, el Palau Robert de Barcelona.
El Palau Robert de Barcelona.
Ho he confós amb...
Quina meravella.
Bueno, escolteu una cosa, està aquí el Marc Giró. Marc, estàs aquí per vendre el peix.
No, ja està. Avui només vull parlar de... Feminista havies de ser al Palau Robert de la Natxa Ferrer. La Natxa vindràs dilluns, al vostè primer.
Vindré
Natxa,
dilluns a explicar-ho.
Si l'hauries de portar avui?
No, perquè avui ja ha sortit a La Vanguardia i ja està cobert.
Sí.
Escolta, nosaltres tenim els nostres plans. Sí.
No, i a més és que jo no sé aquesta mania d'explicar-ho tot el mateix dia i no allargar-ho. Doncs escolta, allarguem-ho.
No, per això a màrqueting.
Allarguem-ho, sempre.
Dilluns seguirem sent feministes, no passa res. Aguantarem el cap de setmana, jo crec que no. Seguirem sent.
Amb el fred i tot.
Fred Rodríguez Pico.
Bé, doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bondat.
Adéu, gràcies. Ara faig el programa, encara que sigui fred.
Ara les notícies amb la Núria Travessa, bon dia.
Bon dia.
I amb l'Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
El Mobile 2021 s'ajorna pel coronavirus.
La pandèmia ja va provocar l'anul·lació de l'edició d'aquest any del Congrés i els organitzadors no veuen clar que la situació hagi millorat prou d'aquí a 5 mesos. El Mobile s'havia de fer a Fira de Barcelona de l'1 al 4 de març i de moment es trasllada a l'estiu. Es farà si no hi ha més ajornaments del 28 de juny a l'1 de juliol. I el de Barcelona no és l'únic congrés que s'ajornarà. També reprogramarà el Mobile de Xangai, que s'havia de fer del 23 al 25 de febrer. En aquest cas, el conseller delegat del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, John Hoffman, donarà els detalls de tot plegat en una roda de premsa que ha de fer aquesta hora a la Fira de Barcelona. Salut reconeix que ara per ara la situació no és bona. El risc de rebrot ha pujat fins als 194 punts, s'han notificat 16 morts i hi ha 16 malalts més a les UCIs, que ja tenen, per tant, 151 persones. Les hospitalitzacions en general han baixat, però fins a les 790, i les proves PCR han confirmat 600 nous casos. A les escoles i instituts del país, des de l'inici de curs, se n'han detectat més de 1.100. La majoria són d'alumnes, més de 900. De fet, avui ja hi ha 602 grups estables confinats, tot i que més del 90% dels centres del país continuen funcionant amb normalitat. El secretari del Departament de Salut, Marc Ramentol, assegura que el balanç és positiu.
Els circuits han funcionat, doncs, de manera molt satisfactòria. En la major part dels casos, els cribatges en els grups de convivència estable s'han pogut fer a les escoles. Donar-vos que en aquesta primera setmana d'arrencada del curs escolar a Catalunya es van fer 16.259 proves PCR en infants entre 0 i 15 anys en edat pediàtrica.
Demà començarà un cribratge a l'escola Puigdegut de Manlleu i dimarts que ve l'escola Barrufet a Barcelona i a l'escola Joaquim Ruïra i l'Institut Eduard Fontserè del barri de la Florida a l'Hospitalet del Llobregat. Són zones on els últims dies ha crescut força la taxa de transmissió del coronavirus. Els partits independentistes i les entitats asseguren que l'indult no és una solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Avui el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha confirmat que es començaran a tramitar la setmana que ve, però Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP avisen que el que ha de fer el govern espanyol és aprovat d'una vegada per totes una llei d'amnistia. Parlament, Adrià Santasusagna.
La tramitació dels indults és obligatori per llei i és el que diuen els partits independentistes, que són molt escèptics amb l'anunci del govern espanyol. Sigui com sigui, l'indult no és la solució al conflicte, com han explicat Albert Batet de Junts per Catalunya, Marta Vilalta d'Esquerra i Maria Sirvent de la CUP.
Els indults no són una solució al conflicte. El conflicte polític es resol
amb solucions polítiques que passen pel dret de l'autodeterminació i per l'amnistia.
És una tramitació que així ho marqui la llei, que la solució política i democràtica al conflicte polític i a la repressió que porta associada passi per l'amnistia i passi per l'autodeterminació.
Nosaltres pensem que l'única resolució viable al conflicte és el reconeixement del dret a l'autodeterminació i l'amnistia.
Les entitats ANC i Òmnium també van en la mateixa línia. L'única manera de començar a solucionar el conflicte, expliquen, és l'amnistia.
Els 13 CDRs investigats per terrorisme a l'Audiència Nacional des de fa exactament un any asseguren que no tenen cap confiança en la justícia espanyola. Ara són tots al carrer, però no saben quan els podran tornar a demanar presó preventiva o per quins càrrecs els acabaran jutjant. Una de les persones detingudes fa un any en l'operació Judas i que va estar 3 mesos a la presó, Eduard Garzón, ha insistit avui al Món a RAC1 que ni tenien explosius ni eren cap grup organitzat.
Jo el que de bon començament em donava la impressió i la certesa és que tot allò era un muntatge. 10 dies abans de sentència per donar por i evitar la mobilització massiva que després sí o sí va passar.
Garzón ha explicat que ni tan sols coneixia alguns dels altres detinguts en aquella operació. I les associacions de jutges exigeixen al govern espanyol que aclareixi per què Felip VI no serà demà passat a Barcelona el lliurament dels despatxos als nous jutges. Serà la primera vegada que no presidirà l'acte. En un comunicat, l'Associació Professional de la Magistratura, que és la majoritària, que és de tendència conservadora, diu que és preocupant que el govern espanyol no es vegi amb cor de garantir la seguretat del monarca en un acte institucional. Creu que és una excusa per disfressar motius, diuen, obertament contraris a la Constitució. L'Associació Judicial Francisco de Vitoria, que és la segona més representativa, també conservadora, avisa que les circumstàncies polítiques no han de condicionar un acte d'un poder independent. De fet, diuen que si hi ha un acte institucional que ha de presidir el rei és aquest. I per jutges per la democràcia, que és de tendència progressista, no n'hi ha, per tant, diuen que potser s'està muntant una polèmica per res. Recorden que no se saben del cert les raons que han portat a Felip VI a plantar els magistrats en aquest acte.
Home, perdona, què tal, soc el Marc Giró. T'ho puc explicar rapidíssimament. Mira, tu quina sort que jo hagi vingut avui aquí, però si està en quarantena, si la princesa d'Astúria està en quarantena perquè l'han enviat a casa,
no han passat,
els 14 dies, no? Aquesta gent estarà en quarantena. Com ha de venir el rei d'Espanya, que té la seva filla en quarantena perquè a la seva classe hi ha un alumne amb Covid, des de Madrid cap aquí, és molt, molt arriscat. No trobes tu, Núria Travessa?
Home, doncs,
senyor jutges, amb la vènia, jo els hi havia de dir, no? Isabel Calderón Pérez Barba, tu que has tenido al rei en tu casa, en Colmenarejo,
por favor. Puedes...
Hombre, por favor, eso lo sé yo, que lo sé yo.
Que eso no es verdad.
Hombre, es absolutamente verdad. El rei Juan Carlos ha estado en tu casa, allí, revisando la Constitución con tu tío, que Dios guarde, ¿sabes? Eso es así.
Sí, nada. Se la leían juntos todas las tardes, que
claro,
en mi casa.
Se llamaban por teléfono y se la leían. A ver, no me acuerdo del 3.4, yo te la leo.
Exacto,
venga, otra vez.
Sí.
Oye, ¿qué te iba a decir, verdad? El rey está en cuarentena, como todo Madrid, ¡qué caray!
Ya, uf, esto es horroroso, te lo digo en serio, ¿eh? También estamos un poco en la incertidumbre, porque claro, nos gobierna gente pues un poquito rara, y claro, aquí estamos, que no sabemos a qué atenernos, ¿no? Bien, bueno.
Suerte que hoy vas a hablar tú de Ruth Baden-Ginsburg, ¿eh? Te advierto,
hombre,
qué una maravilla.
Eso sí que es un referente, te lo digo, y no Díaz Ayuso, ¿sabes lo que te digo? Perdón.
Eso sí que es un referente, señor, y perdón y nada. Escolta, Núria, endavant las
armas. No, yo... Si vols, ja dono pas a l'Albert.
Home, per favor, doncs dona-li part, però avui ho faràs tu. Diràs tu... Vinga, llança-li la cosa, perquè dirà la Núria Travessa
el padró.
Ah, exacte, meravella.
El programa d'esports de l'Albert...
Padrol.
Molt bé, Núria, quin goig. Doncs mira, tenim novetats del futur de Luis Suárez del Barça. De fet, ara tenim connectat ja en directe al Gerard Romero amb aquesta última hora. Gerard.
Bon dia, efectivament. L'uruguaià ha sortit fa pocs minuts a la ciutat esportiva. De fet, les càmeres que són a la porta de la ciutat esportiva han captat el moment de la sortida de l'uruguaià plorant perquè s'ha acomiadat ja dels seus companys al vestidor. En principi, aquesta tarda s'ha de signar la seva resolució del contracte i serà demà al matí quan hi hagi el comiat oficial del club amb l'uruguaià. Per tant, tot avança, falta, insistim, la signatura oficial de l'acord de rescisió aquesta tarda, però la notícia aquesta hora és que Luis Suárez ja s'ha acomiadat dels seus companys al vestidor.
Doncs gràcies, Gerard. Això al matí que s'ha fet oficial que Nelson...
S'ha acomiadat amb llàgrimes als ulls?
Sí, sí. Segons ha explicat el Gerard, sí.
Ho ha dit?
Sí, sí, a llàgrima sí. Viva, Giró.
Mare de Déu, però escolta'm, quina meravella. Mira, Miquel
Emoció, Vicer, tu que ets especialista. Emoció, flor de pell, són molts anys, molts amics.
Tenim aquí un especialista en masculinitats, tu això ho podries analitzar. Jo no sé per què m'estic enrotllant tant, perquè avui no tinc temps, perquè tinc moltíssimes coses a fer, però què trobes, Miquel, sí, no?
Sí, m'alegro que el feminisme l'hagi deixat plorar.
Mira, ai, per favor. Company, moltíssimes gràcies,
A vostè, com
que,
sempre.
Tio, quina meravella, és que el tio està dintre, dintre.
El programa d'esports de l'Albert Bassas.
No, joder, de l'Albert Bassas, no, de l'Albert Ernest, està tens el cap com un bombo. A veure, per dalt, per digues.
No, dèiem, això el matí que s'ha fet oficial que Nelson Semedo serà nou jugador del Wolverhampton.
Vale, una altra notícia, que tenim moltíssima pressa. Vinga, va.
El programa d'esports de l'Albert
Padrón.
Doncs mira, i aquesta sortida de Semedo vol dir que està més a prop que mai Serginho Dest, el jugador de l'Ajax. Ja hi ha acord amb el club holandès i el jugador.
Perfecte, vinga, una altra.
És total i podria arribar en les pròximes hores. Encara que l'oblaurant el tècnic del Barça, Lluís Cortés, està nominat per la UEFA al premi al millor entrenador de l'any en categoria femenina. El Balaguerí comparteix nominació amb Stephen Lerch del Wolfsburg i Jean-Luc Vasseur de l'Olympique de Lyon en categoria masculina. Hansi Flick del Bayern de Munic, Jürgen Klopp del Liverpool i Julian Nagelsmann del Leipzig són els tres entrenadors nominats. I pel que fa als jugadors, Marc, t'ho faig molt ràpid. En categoria masculina, la UEFA escollit el futbolista del Manchester City, Kevin De Bruyne, i els del Bayern de Munic, Robert Lewandowski i Manuel Neuer, mentre que en el quadre femení, Pernille Harder del Wolfsburg, Lucy Bronze del City i Wendy Renard del Lió seran les...
Jo crec que realment no hi ha notícies d'esport, perquè, o sigui, és increïble. Ens ha de dir uns noms raríssims.
Això li interessa algú, de veritat.
No sé, que truqui 902-4777. Si algú realment s'està assabentant del butlletí aquest d'esport...
Que truquin i que defensin els esports.
Però no, els esports els defensem a capa i espasa, però és que el Lió, un nom raríssim, una gent estranyíssima.
Campió d'Europa, en categoria femenina.
Collons, però bé, comença per aquí.
El programa d'esports de l'Albert
Padral. Vinga, digues.
No, ja està. I simplement un últim apunt, que el Madrid ha anunciat aquest matí que els seus jugadors i membres del cos tècnic són tots negatius en coronavirus. D'aquesta manera s'invalida el fals positiu que va donar el noruec Martin Ødegaard durant el dia d'ahir.
Ja t'entenc. Escolta'm una cosa. Aquesta música que poses al programa d'esports, Ernest, sembla una música de Martins. No, la discoteca que hi havia a dalt del tot. O sigui, a les 5 de la matinada et posaven això, quan anaves ben fina. I hi havia cuero per tot arreu. Perdona que t'ho digui. No era whisky el que hi havia. Tu te'n recordes de Martins? No havies nascut.
Escolta'm, i tant que me'n recordo.
Mare de Déu, senyor. Escolta'm, Núria Travessa, per favor, he vingut amb bici a RAC1. Estic esgotat, fa una calor espantosa, hauré de canviar tot el meu vestuari, m'hauré de comprar malles. Bueno, quina meravella, vaig amb el traje suat de dalt a baix, m'he posat desodorant. Què t'anava a dir? Farà calor o farà fred?
Perquè això farà calor, però no et mullaràs, com a mínim.
No em mullaré, a veure. Farà calor o farà fred? Què ha dit?
Farà calor. Avui encara farà calor. I demà també. De moment, per això, aquesta tarda anem a pams. Descarregaran ruixats cap a les comarques del sud i també el Pirineu de Lleida. La resta, com dèiem, més estones de sol i ambient càlid. Demà encara calor, també, amb algunes tempestes, sobretot a la tarda i divendres. Canvi radical de temps, ventades, més fred i neu al Pirineu.
Mare de Déu. Escolta una cosa, moltíssimes gràcies a la Núria Travessa i moltíssimes gràcies a Albert Padrol, que sou meravellosos. Què carai!
Gràcies.
A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
Amb Marc Giró i amb l'Ernest Ferrer, l'Ingrid Ripollès, l'Oleguer R, en Miquel Misser, que tal estàs?
Molt bé.
Avui amb un convidat d'excepció que encara no direm. Quina meravella, l'una de les estrelles de la Mercè.
Una de les estrelles.
A Madrid tenim una altra estrella, la Isabel Calderón Pérez Barba. Què tal estàs?
Pues muy bien, Marc, estoy bien.
Qué maravilla. Pero antes de hablar con todos vosotros, he de hablar, Isabel, tienes que estar tú muy atenta porque esto va por ti, hoy sí. Va por tú. Dedicat a tú, hem de hablar con el Marc Horna. Vostè primer.
Hola, Marc. Hola, ¿qué tal?
Escolta, Marc, yo no sé si es Horna sí. O Horn. Horne.
Es Horn, Horn.
Horn.
Sí, exacte.
A veure, tu tens 33 anys, vius a Barcelona, sí. Ets professor de flauta travessera, que això nosaltres sempre, una flauta travessera sempre del Conservatori de la Diputació de Tarragona, a Tortosa.
Correcte.
I ens vas deixar una nota de veu. Isabel Calderón, estate atenta.
Estoy atentíssima.
Sí. Per què ens vas deixar una nota de veu?
Bueno, perquè la setmana passada estava aquí que si els grills fan cri-cri o cri-cri o no sé què.
Molt
bé. I els grills fan...
Espera. La setmana passada Isabel Calderón Pérez Barra en el seu guió va imitar a la manera d'una urbanita de cap a peus els grills. I sonava... tu, Isabel, según sí. tú, no, tu mentalidad socialista y madrileña completamente, que así va todo...
Jo no soy socialista.
Ella sonava, silenci absolut, per favor, perquè segons Isabel Calderón Pérez Barba hi tenim tres versions de com, Marc, tu això ho vas viure en primeríssima edat, sí. Sonaven així els grills de la Isabel Calderón Pérez Barba,
a ver,
així.
A ver. Grrr, grrr.
Grrr. Grrr. Grrr. Jo crec que val la pena tornar-ho a sentir.
Grrr, grrr. Grrr.
Grrr. Grrr. A veure, això és, clar... Marc, tu vas flipar en colors.
Sí.
Home, força, és que sembla un colom, no? Més aviat, sí. més que un grill. Que també és un urbanit, el colom.
Llavors, tu que ets professor de flauta travessera, ens has deixat una nota de veu i tu ens vols ensenyar, eh? Si nosaltres aquí acceptarem, Isabel, perdona, tu eres feminista, te vas a tener que aguantar perquè acceptarem un mansplaining, però amb tota la raó aquesta vegada...
Bueno, lo aceptamos, porque, chico,
hombre,
mira,
es que de
me equivoqué, no puedo ser brillante y perfecta. ¡Cala!
A veure, llavors, Marc, segons tu, com sona un grill? Això ho està fent aquest senyor amb la seva boca, eh? Això ho estàs fent amb la teva boca?
Oh. Sí, home, clar, eh?
Per favor.
Qué bonito.
No posis rever. A veure sense rever com seria...
Espera, sí, és que si ric, això no ho puc fer, eh?
I això ho podríem aprendre a fer-ho? Miquel, estic sentint
que vas tu. Home, sí, a veure, si sabeu xiular, o no?
Sí, sabem xiular.
Sí, però... A veure, Marc, xiula, molt bé, vale. I saps dir la R a la francesa?
Però què fas, Miquel? Miquel, a veure, s'ha de xiular i dir la R, no? A veure...
La R, però la francesa, de gola, eh?
Ah!
Clar, clar, clar. O sigui, fem... I R, alhora.
A veure...
Oye, podéis decir una cosa. A mí me suena como lo dije yo. Así te lo digo de claro, lo siento, ¿eh?
Ho estem fent fatal. A veure...
Home, bueno, però és el primer dia, eh? Això s'ha de provar. Si la setmana que ve us poso deures, no? I ho mirem a classe.
Ai, per favor. Sí. Escolta una cosa, Marc. Moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Ens has ensenyat com Déu mana a fer un grill. A fer un grill, sí senyor. T'ho agraïm moltíssim a Marc Horn, 33 anys, viu a Barcelona, és professor de flauta travessera del Conservatori de la Diputació de Tarragona, Tortosa. Un dia et trucarem perquè ens toquis la flauta travessera. Tenim, un company que ens toca la truba. La truba ens toca o què ens toca?
No existeix la truba.
La tumba.
La tuba.
Ah, la tuba. Ens toca la tuba. És genial. I ens has deixat de fer un grill. I això t'ho agraïm moltíssim. Ens has salvat, de l'ostracisme sonor. Isabel, dale las gracias, hija mía, porque un
por favor, Marc, muchísimas gracias, te lo juro, a partir de ahora, bueno, voy a intentar como tú has dicho que lo hagamos, pero no te aseguro que lo consigo.
Bueno, si quieres, puedes.
Si venga.
Puedes. Marc Hor, muchísimas gracias. Una gracias, abrazada bien fuerte.
Adiós.
Mira, anem a parlar d'un llibre que es diu Saló Diana, 1977-1978, El fantasma del paradís barceloní, que l'ha escrit la historiadora i comissària d'art Montse Badia. Montse Badia, vostè primer, què tal estàs, companya?
Molt bé, moltes gràcies.
I a més l'has fet en col·laboració amb en Mario Gas.
I tant.
Fantàstic. A veure, aquest llibre l'edita l'editorial Arcàdia, que és una editorial finíssima, i també la Virreina Centre de la Imatge. O sigui, no podia sortir del tot malament, eh?
Clar, dius acompanyada del Mario Gas, és que no podia ser d'una altra manera.
Clar.
Perquè jo vinc una miqueta del camp de l'art contemporani, de la cultura transdisciplinària, però parlar de la història del Saló Diana havia de ser amb un dels seus protagonistes, que era el Mario Gas.
Clar, escolta'm una cosa, explica'ns què va ser el Saló Diana, perquè clar, Saló Diana, 1977-1978, això va ser un suspiro.
Pues sí, van ser 18 mesos i la gràcia és que ens hem passat 2 anys fent la recerca d'aquest llibre.
Collons.
Amb la qual cosa, no, perquè realment era un moment de... Era els anys 70, imagineu-vos, any 70, 75, 76, bueno, mor el dictador, naturalment. Tota la professió teatral comença a reivindicar la necessitat de professionalització del seu sector d'entrar als sindicats verticals i trencar-los des de dintre. O sigui, és una reivindicació que realment la podríem veure ara mateix, és molt actual en aquest sentit, no? La precarització, professionalització. Llavors hi ha tres personatges que són Mario Gas, Carlos Lucena i Albert Dueso. Aquests dos últims no hi són ara mateix, per això he agafat el Mario Gas, que és la memòria viva, que és molt important, i ells tres es converteixen d'alguna manera en catalitzadors de decideixen que el que s'ha de fer d'alguna manera és acció directa per canviar les coses. Llavors comencen a involucrar gent, lloguen un local al carrer Sant Pau, que era un antic cinema, el
Sant Pau 85, oi?
Exactament. Que, clar, el que ells no sabien era que aquell espai era subjecte d'un projecte urbanístic posterior, però en aquell moment els hi va semblar perfecte, el van llogar, van fer una... Clar, per tenir fons per aconseguir aquesta aventura, que era tota una aventura, el primer que van fer va ser fer una representació del Don Juan Tenorio, l'obra més popular que ens poguéssim imaginar, al Born. Això era novembre del 76, uh-huh. Per tant, era el moment de, bueno, moltíssima gent, hi havia molts Don Juan, moltes Doñas Inés, el que feien era que cada acte de l'obra era dirigit per un director diferent. Uh-huh. Amb diferent càsting. El Pau Riba era en un moment la Doña Inés, per exemple.
Sí.
Bueno,
jo no sé si la Sílvia Amunt va fer de Juan Tenorio, no sé si la Sílvia Amunt o la Vicky Peña van fer de Juan Tenorio en alguna de les escenes.
Exacte, mm-hmm. Segurament... Sí, exacte. Bueno, i estàs nombrant persones, Carme Elías, Sílvia Amunt, Vicky Peña, naturalment, Ricard Borràs, Juanjo Puigcorbé, o sigui, tota aquesta
gent... Rosa Novell, jo crec que...
Sí. Rosa Novell, naturalment... Tota aquesta gent estava començant en aquell moment. Després van fer una festa de cap d'any al poble espanyol per recaudar fons i a partir d'aquí lloguen...
I poder obrir aquest local, que era el Saló Diana.
Exacte. Mm-hmm.
Tu dius en un moment del llibre que la història del Saló Diana és la història de la ciutat de Barcelona, del passat i també del present, d'allò que podia haver estat i no va ser, d'on vam ser i on som ara, de semblances i diferències del que podríem haver après. Què podríem haver après del Saló Diana?
Pues molt. Mira, el que passa amb tot projecte així d'autogestió és que hi ha molta energia, molta gent que ho dona tot, però que al final hi ha un desgastament.
Uh-huh.
I el Saló Diana també aplegava molta gent diferent, amb la qual cosa, bueno, trotskistes, àcrates, gent que començava de l'Institut del Teatre, etc. Aquesta barreja i aquesta obertura de que si fessin sessions matinals de cine, activitats per nens, ball els dijous, obres de teatre nacionals i internacionals, portaven el Living Theater, bueno, era una barreja impressionant.
Espera, això ho estem dient molt ràpid, però realment, efectivament, realment era la diversitat, el programa, la línia editorial era efectivament molt diversa, no? Living Theater, del Julian Beck i la Malina, van representar Shakespeare, feien festes populars, balls populars, diguéssim, amb l'Ocanya, no? Agitant-les, sí. Diguéssim, com a hosta. Cinema, perquè hi havia una pantalla de cinema, i em sembla que expliqueu el llibre que hi havia, que hi havia una pantalla, que li deien que era la primera vegada que hi havia que tot tenia un to marró, perquè la pantalla era tan antiga que era com marronosa, no? Perquè a més al local anava, hi havia una taquillera, hi havia un senyor que s'havia projectar, hi havia un acomodador que anaven amb el lloguer, o sigui, anaven amb el lloguer i per tant treballaven al Saló Diana. Les jornades llibertàries, efectivament, una diversitat increïble, no?
Clar, tota aquesta diversitat era la riquesa, però i era un moment a la ciutat on tot era possible, perquè tot mm-hmm. estava per fer en realitat, però llavors és el moment també previ a que hi ha una institucionalització molt clara, hi ha una aposta per institucionalitzar-ho tot. Per tant, tot més ordenat, més previsible, més fixat, i aquí el Diana és on no encaixa, perquè el ser imprevisible vol dir que mai saps per on et sortiran. I això quan has d'organitzar, ho dic a nivell així governamental, de ciutat, quan has d'organitzar alguna cosa... Això és una mica problemàtic, no? No sabem mai per on et sortirà i a qui et portaran. Llavors, és un cúmul de circumstàncies.
Era un perill per les institucions, el Saló de Diana, d'alguna manera.
Uh-huh. Exacte.
Sí, era un perill, era una amenaça.
Sí, més que res per no saber mai per on sortien. Aquesta llibertat tan absoluta que tenia aquesta gent amb tanta energia i amb tantes possibilitats. I després hi ha una cosa que deia el Ricard Borràs, que hi havia gent molt intel·ligent allà dintre. Uh-huh. I això ho veiem amb les trajectòries posteriors d'alguns que van participar.
Escolta'm una cosa, de totes maneres, en Joan de Sagarra va fer un article el dia 13 de setembre, diria que no sé si aquest cap de setmana passat devia ser, que diu que no sé si va estar massa just amb ell, diguéssim, perquè ell va ser el delegat de cultura en el govern de Josep Maria Socies Humbert, l'alcalde, i no troba que el Mario Gas hagi estat just amb ell, diguéssim, perquè ell, per exemple, diu que, i a més és veritat, que el llibre apareix que ve copi l'artista franco-argentí o argentí-franco a fer un espectacle que va tenir moltíssim èxit, que estava subvencionat pel Departament de Cultura, que en aquell moment governa, més ho va fer molts pocs mesos, en Joan de Sagarra. Això com hauríem de fer esmena? Hauríem d'involucrar...
Sí,
ho dic perquè, com que dius això de la institucionalització, aquesta picabaralla entre la institució, l'Ajuntament de Barcelona i el Saló Diana, de sobte llegim aquest article i a mi m'ha sorprès, diguéssim.
No, és veritat. A més, el Joan de Sagarra em diu d'alguna manera i m'apela directament que hauria d'haver parlat amb ell. Potser sí, però jo, tota la part així, més del dia a dia, surt reflectit el llibre a través de la hemeroteca. Uh-huh. Doncs allà hi ha clarament tot el que recollien els diaris del que era el dia a dia d'aquesta gestió, dels problemes, expropiació, etcètera, mala administració, que se'ls acusa en un determinat moment. Llavors jo el llibre el que volia era entrevistar un grapat de persones, que no són totes ni molt menys, alguns no em van contestar, alguns no vaig poder arribar amb ells,
bueno, que havien format... Perdona, hi ha la resposta per mail del Nazario, el Nazario Luque, a l'artista, que són fans totals, que diu, missatge per correu electrònic del 25 de juny del 2019, que és quan tu hi contactes amb en Nazario, i et contesta ell, i això ho poses tu al llibre, pàgina 67, és molt divertit. Hola, intento recordar alguna cosa del Saló Diana i no aconsegueixo... Ai, si està en català. Hola, intento recordar alguna cosa del Saló Diana i no aconsegueixo trobar res, atès el meu estat d'embriaguès habitual en aquella època. Ni tan sols estic segur de si l'actuació de copi va tenir lloc allà o al Romer. Ho sento,
no? Sí, és molt representatiu d'aquell moment. Sí, absolutament. Sí, absolutament. I és la memòria de cadascú.
Clar. És molt tendre també el testimoni de la Vicky Penya, de 21-22 anys, que comença també en el món del teatre amb unes fotos precioses.
Posem de l'Albert Fortuny, fantàstica. Ja, clar,
sí. I posem en valor també que l'Agnès Lucena, la filla d'en Lucena, és la que ha estat, que important, no?, ha estat guardant amb molta cura tots els documents, totes les fotografies, programes, etc, que formen part també del llibre, no?
Sí, del seu pare, del Carlos Lucena. M'agradaria dir això, que ha sigut molt important el treball amb arxius. Bueno, el Centre de Documentació de l'Institut del Teatre és una meravella anar allà a consultar material perquè és superaccessible, aprofiten el que tu estàs buscant per digitalitzar-ho i posar-ho a l'abast de tothom. Després l'Arxivo La Fuente, el Ricard Borràs, que és molt, molt graciós perquè ell no guarda arxius en general, cartells o material de coses que ha fet, però del Diana guarda moltíssimes coses. Què vol dir això? Que totes aquestes persones tenen un record molt, molt especial d'aquest moment perquè era el moment que començaven i, per tant, tot era nou per ells i estaven, bueno, amb tota l'energia del món per fer coses.
Tu trobes, Montse, que, o parlant amb Mario Gas i les persones que van formar part del Saló Diana, que hi ha alguna cosa a Barcelona o a Catalunya que s'assembli al Saló Diana actualment? Alguna, anava a dir la cursilada, alguna energia similar?
Jo crec que hi ha energia similar, segur que no n'hem parlat amb el Mario, però tots ells diuen que potser ara el que faria falta és una mica d'acció directa. Però jo crec que aquestes coses, aquestes energies, igual no s'han detectat pels mitjans de comunicació, estan passant sota aquest radar.
Està bé, com ha de ser.
Que segur que hi són, segur.
Com ha de ser, possiblement, no?
Sí, i jo crec que també duren el que duren, perquè moltes vegades té a veure això amb la implicació de les persones en un moment vital determinat. Tot i que, per exemple, el Carlos Lucena i la seva dona, la Dora Santa Creu, tenien 50 anys ja quan estaven a Colombia.
Clar, hi havia moltes edats, no?
Exacte. I, per exemple, la Vicky Penya explica que, bueno, que ella estava meravellada amb aquesta família, que ells, uns senyors amb una ia experiència professional i que insistint i lluitant pel que creien que valia la pena fer.
Escolta, Montse, t'agraeixo moltíssim, moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. El llibre és una preciositat, i a més m'has de permetre que et digui que li has de donar una abraçada ben forta per mi, la Rosa Badia, que és la teva germana, que és un referent per tots nosaltres, la companya de la SER, de SER Catalunya. Jo crec que la ràdio d'aquest país no seria res sense la teva germana, i per tant, si em fas el favor, jo la truco, la truco, però tu també digue-li, i ho vull dir públicament.
Tal qual, li diré. Tal
quina
qual.
Família la vostra, aquesta és Badia, quina família, tu?
Badia Power total.
Badia Power, perquè escolta, no n'hi ha ni una que falli. Montse, moltíssimes gràcies, fins ben aviat.
Un pato molt gran.
Saló Diana, 1977-1978, el fantasma del paraís barcelonès.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Hola, Montse, estàs en forma?
Doncs no, entre el confinament i les vacances m'he engreixat 4 quilos.
Fes com jo, vés a Naturhaus i comença un seguiment dietètic amb un professional de la salut. En qüestió de setmanes, aquests 4 quilos només seran un mal record.
Demana cita a naturhaus.es. Per la teva salut, evita picar entre els àpats. Descobreix Vidae, la nova web de salut de Mundo Deportivo. Entra a mundodeportivo.com/Vidae i descobreix els millors consells i continguts en temes de salut, benestar i cura personal. Coneix cada dia les claus per mantenir el cos i la ment en un equilibri perfecte. Vidae, per un món més saludable. Fins al 30 de setembre tens el millor de les millors marques al Corte Inglés. Ofertes increïbles en totes les teves marques preferides. Podràs gaudir del 20% en una selecció dels dissenys de Roberto Verino, 25% en la línia de tractament facial Cerit de Sesderma i 40% en vaixella Vista Alegre. I molt, molt més. Les millors marques, als millors preus, només al Corte Inglés.
Quan confies en Securitas Direct, comptes amb una protecció total, dins i fora de casa, amb milers de professionals de seguretat especialitzats en situacions de robatoris i emergències, amb la companyia d'alarmes en què confien més persones, la més recomanada i la que té els clients més satisfets.
Securitas Direct, experts en seguretat. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es. Per la Mercè, amb reserva prèvia i mascaretes, riurem, parlarem, saltarem i cridarem. Serà una festa major diferent, però hi passaran moltíssimes coses que t'explicarem cada dia a La Vanguardia. Viu la Mercè amb La Vanguardia i bona festa major.
El teu amo s'estima la casa i tu allò que hi ha dins. Verti o fals? Contracta amb Verti l'assegurança per inquilins i assegura els teus objectes de valor des de només 38 euros l'any. Contracta Verti.es.
Y a mí me llaman el tonto. Yo digo que lo seré, pero no me chupo el dedo si antes no lo mojo en miel.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Mozo, dijo un moreno cantando y le brillaron los ojos.
A veure, Miquel Vicer, aquesta no és la teva sintonia.
No.
I tu avui vens amb bitxo.
Avui vinc amb bitxo, he tingut molta sort.
Has tingut molta sort. Vens amb parella de ball.
Tenim molta sort. Una immensa sort de comptar avui amb un artista excepcional que actua demà a les festes de la Mercè, que ha esgotat les entrades en molt poques hores, i és Rodrigo Cuevas.
Rodrigo Cuevas, vostè primer, què tal estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, companyero.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Sí, té tot. Bueno, vas viure a Barcelona també, Rodrigo.
¿Cómo, perdón?
Viviste en Barcelona.
Que si sí, viví en Barcelona, sí. 3 años estudié aquí.
Qué maravilla. Bueno, cuéntanos una mica, Miquel, qui és?
Mira, Rodrigo Cuevas és un artista multidisciplinar que es mou entre la música, la dansa, la performance i sobretot amb la recuperació de la música popular per pensar el present. Ara està presentant el seu darrer treball, Manual de Cortejo, un disc amb el que ha treballat amb el, bueno, molt reconegut productor Raúl Refri i també amb les Adufeiras de Salitre, la Tarabica i el Coro Minero del Turón. Rodrigo, ¿nos hacen falta manuales de cortejo?
Uy, muchísimos. Es lo que más falta nos hace. Porque estamos perdiendo la poesía todo el rato. Y eso, claro, pues ¿en qué desemboca? En el fin de la humanidad.
Bueno, de hecho, en tus conciertos tú reflexionas mucho sobre de qué manera la cultura de Tinder va a destruir nuestra cultura de la seducción, ¿no?
Pues exactamente, claro. Yo comparo mucho cómo ligaban nuestros antiguos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, recitándose versos, cantándose debajo de un balcón, debajo de una ventana. engatusándose, flirteándose, y ahora pues escribimos hola, ¿de dónde?, con sin vocales en medio, con faltas de ortografía, con que como en plan, bueno, si me dices que eres de cerca me sirves, pero si tengo que moverme un poco, pues ya, pues me busco otro, me vale igual y me lo busco más cerca y así no tengo que coger el metro.
Como dices tú, la gente ya no se ronda, ¿no?
Ay, no, es un rollo eso. Y claro, de ahí al abismo. Solo puede haber ese camino.
La destrucción total. Tú en este disco, Manual de Cortejo, haces una defensa muy importante de la música tradicional. ¿Por qué?
Sí. ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque, la verdad que yo por casualidad de la vida tuve mucha suerte de conocer un mundo tradicional que todavía está vivo y entonces me fascinó de repente la cosmovisión de las señoras, la forma de ver el mundo de la gente que tiene mucha conciencia de todo su entorno, que es conocedora del nombre, o sea, es conocedora exhaustiva de todo lo que le rodea. Uh-huh. Son personas muy cultas, aunque muchas no hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela, y ese mundo es un mundo mucho más imaginativo, más poético, en el que la palabra tiene muchísima importancia, todo lo que digas tiene muchísima importancia, y claro, me pareció un mundo más ideal, ¿no?, que el que a mí me tocó vivir en la ciudad, y entonces creo que tengo que hacer activismo por él.
Tú eres un romántico, Rodrigo. ¿Sí? Claramente.
Sí.
Quizás el último romántico.
Bueno, no, esperemos que no.
Qué maravilla.
Que hay algún otro.
Ahora que dices eso de la diferencia de vivir en la ciudad, tú vives en un pueblo asturiano.
Sí.
¿Cómo se llama tu pueblo?
Uy, pues no lo digo, te digo otro.
Pero claro, por si no van a verte y te dejan notas.
Es que sí.
Bueno, di uno que podría ser tu pueblo.
Bueno, está en el concello de Piloña.
Venga, vamos a dejarlo aquí.
Hasta ahí puede. Y bueno, de hecho, el también vivir ahí, o sea, tú reivindicas mucho lo que explicabas ahora, el ámbito rural, y de hecho también en tus espectáculos hablas muy críticamente de la confrontación, bueno, sí, de la confrontación de lo antiguo y lo presente, ¿no? Como esta idea de que las cosas antiguas son peores, ¿no? Y confrontas mucho la idea que tenemos de progreso.
Sí, y esa es una idea muy moderna, lo de que las cosas antiguas son peores, porque los antiguos, llamo los antiguos a los viejos y a las viejas, uh-huh, que tenemos en los pueblos, que todavía tienen una formación diferente a la nuestra, para ellos es casi sagrado, ¿no? Una cosa que te hayan dejado los antiguos, ¿no? Un hórreo, una casa de piedra, una fuente, un lavadero, porque eran cosas que se construían. La gente antes vivía menos años que ahora, pero sin embargo construía las cosas como si fueran a ser eternos, ¿vale? Sentían a sus descendientes, eran muy conscientes del legado y valoraban muchísimo el legado, y eran como si casi sus hijos fueran ellos mismos, los fueran a aprovechar, lo hacían con tal cariño como si ellos mismos lo fuesen a habitar mientras lo habitaban sus hijos, ¿no? Y eso ahora, pues evidentemente, no.
No, claramente no. Mira, vamos a escuchar ahora uno de los temas que para mí son los temas más emocionantes del disco y ahora hablamos de él.
Y era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Chichón, fío de concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla.
Esta es la... Es una canción que se llama Rambalín.
Qué bonita.
¿Y quién era Rambal, Rodrigo?
Pues Rambal era un hombre que vivió en Cimavilla, en Chichón, en un barrio pesquero, que podría ser, yo creo que similar, tampoco conozco tanto Barcelona, pero creo que podría ser similar a lo que fue la Barceloneta, ¿no? Un barrio muy humilde, de pescadores, un barrio de pescadores y de pescaderas. Uh-huh. Y bueno, allí también estaba la fábrica de tabaco y entonces también eran cigarreras las mujeres, pero era un barrio muy pobre, pero muy rico en humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, yo a través de unos testimonios de la Tarabica, que es la señora que sale narrando quién era Rambal y sale narrando muchas otras cosas en el disco, a través de sus testimonios conocí este barrio en profundidad y me fascinó porque ella cuenta, yo qué sé, cuenta cómo se organizaban las prostitutas de Cimavilla para cuidarse los hijos unas a otras, cuenta cómo ella tuvo que ir a abortar clandestinamente a casa de una vecina, cuenta cómo fue evacuada en la guerra en un barco cuando tomaron Asturias y la sacaron a Francia, vivió, o sea, a través de su vida casi puedes construir la historia de, uh-huh, de Cimavilla, de Chichón y de toda Europa occidental a través de la vida de la Tarabica. Y uno de los personajes de los que ella habla, de los personajes más importantes del barrio, era Rambal, que era un hombre que, como ella dice, él era maricón de nacimiento, ¿vale? Era él se travestía, hacía los shows en medio de la calle, en el Campo Les Monches, que es una plaza que hay allí, y su madre le preparaba los shows, los anunciaba por el barrio, y venía todo el barrio con sillas, hombres, mujeres, niños, a ver el espectáculo de transformismo de Rambal.
Es y que,
claro...
Di, adelante.
No, que en esa época... En pleno franquismo, pues hacer un ejercicio así de libertad en la vía pública y que sea tan, que haya sido también tan aceptado y tan querido por todo el barrio, me parece que tiene que ser un referente, ¿no?
¿De qué años estamos hablando? Perdona, que...
Pues mira, Rambal nació en el año 29, me, uh-huh, parece, y lo asesinaron en el año 76.
Caray, es un poco nuestro Caña, ¿no? No sé si exactamente, sí, lo mismo, pero habría una conexión por ahí, ¿eh? Oye...
Exacto, hay un paralelismo.
Digas, Miquel.
No, que ahora que decías, explicabas todas estas historias, y a mí lo que me parece más impactante de tu trabajo es que de alguna manera esta recuperación de la memoria es muy conmovedor, porque sería como que en nuestra tradición folclórica siempre ha habido espacio para la diversidad sexual, para algunas ideas feministas, para las redes de los cuidados. O sea, que de alguna manera es como si tú, trayéndonos lo antiguo, nos quisieras reconciliar un poco con algo que hemos sido también, ¿no?
Sí, hombre, tampoco hay que idealizar, yo creo, en este sentido mucho, porque la represión machista era muy grande, uh-huh, también, y en las letras se ve. Uh-huh. Pero quizás, aunque explícitamente la sociedad fuera más machista, sí que había como unas redes de ayuda y era muy humanista, ¿no?, la sociedad. Entonces, el maricón del pueblo siempre iba a ser el maricón del pueblo, iba a tener ese San Benito toda su vida, pero aparte del maricón del pueblo era el hijo de Rosa o el hijo, uh-huh, de Manuel. Y entonces eso te vinculaba también de otra forma que, bueno, en ciertos momentos construía otras redes de hermanamiento más fuertes, ¿no?
Oye, Rodrigo, de todas maneras, que no quede de esta charla contigo, que está siendo preciosa, creo, el hecho de que tus espectáculos son... Yo creo que en tu espectáculo hay muchísima poesía y son muy serios y tú trabajas de una forma muy seria y dominas muy bien el drama y etcétera, pero son divertidísimos, tú eres un cachondo mental, hay muchísimo sexo, la gente se lo va a pasar bomba, yo no hay ningún artista encima de un escenario que vista tan bien como tú y que haya revisitado lo folclórico asturiano de una forma tan impactante que la gente se lo va a pasar bomba, ¿no? Porque tú tienes un sentido del humor desbordante también, querido.
Bueno, yo no sabía que había tantísimo sexo en mis espectáculos.
Bueno, por favor,
eso ocurre,
si tú eres...
A mis espaldas.
Bueno, mira, no está mal. A mí me ha pasado a veces y en mis espaldas han pasado cosas maravillosas. Te digo una cosa, pero si el sexo eres tú, querido, pero esta pinta que decíamos antes con Miquel, que tú eres como Freddie Mercury, pero en guapo, además.
Total.
Y además que te...
Bueno.
Bueno, por favor, y tan...
Bueno,
y tan.
Le haces un poco de homenaje también, ¿no? Ese parecido...
Bueno, en realidad no lo busco, pero como tengo bigote, pues ya se me sale el parecido.
Y encima con bigote, Oye, cuéntanos para acabar, amiga, Trópico de Covadonga es el espectáculo que presentes a demà, a la Mercè, a Entrades, sí, Esgotades, jo ho sento per la gent, perquè aquí s'ha d'anar una mica més,
sí,
ràpid. Entrades Esgotades, no, i ho celebrem moltíssim.
S'han exhaurit en 10 minuts.
En 10 minuts, Rodrigo, si és que te lo digo, perquè la gent
quiere
romanticismo más sexo más Asturias. De veritat, els asturianos, per què són tots tan simpàtics i tan llestos? Jo, todo asturiano que me pasa con los argentinos. Argentinos y asturianos, tú te dice uno, soy argentino, soy asturiana, soy tal, dius, aquest tio serà llesto, aquesta tía. Me cae bien porque es que lo hacéis bien todo el rato. Esto de Trópico de Covadonga, ¿de qué va? ¿Qué se va a encontrar la gente?
Pues mira, el Trópico de Covadonga es el espectáculo en el que yo presento la música de Manuel de Cortejo y me gusta siempre como darles una entidad propia a los espectáculos y ponerles un nombre aparte porque, aparte de la música del disco, hay más cosas y hay muchas historias que cuento. Y me gustaba ponerle ese nombre del Trópico de Covadonga porque, bueno, me imagino como un paralelo imaginario, uh-huh, que atraviesa todo el globo terrestre y que nos une a todos a través del folclore y de la poesía y de la magia que se crea cuando alguien está metido en un momento folclórico, ¿no? Cuando alguien está en un baile tradicional, o cuando está escuchando una canción tradicional, o cuando está escuchando una vieja o un viejo contar un romance, se crea como un momento un poco mágico que yo digo que ahí es cuando entras dentro del trópico de Covadonga.
Pues oye, nos has arrastrado cap al trópico de Covadonga. T'agraïm moltíssim, Rodrigo, que hagis estat amb nosaltres. Miquel.
No,
Rodrigo, moltíssima sort demà i sobre todo vuelve pronto.
Vuelve pronto, gracias. Vuelve a nosotros, quina maravilla. Mira, acabem amb una cançó que es diu digue-ho tu perquè soc
Verdicio.
Verdicio. Es que soy disléxico y me costó muchísimo, muchísimo las cosas. Pero una cosa te digo, gracias, Rodrigo, y molt èxit.
Muchas gracias.
Una abraçada forta. Visca Astúries,
eh?
Visca Astúries. Una abraçada.
Adéu, visca Catalunya.
Tengo un mozo.
Té primer, amb Marc Giró.
RAC 1. El Liceu inaugura la temporada 2020-2021 amb un concert extraordinari. El debut de l'aclamat Gustavo Dudamel dirigint Il Trovatore de Verdi. Dues úniques funcions els dies 1 i 4 d'octubre. Un concert irrepetible que no et pots perdre. Entrades a liceu.cat.
SUV o esportiu, tot en un. Nou Fiat 506 Sport, totalment SUV, totalment esportiu. Gamma Fiat 506 des de 99 euros al mes. Només al setembre pel nou 506, 6.000 euros de descompte garantit. Vàlid per unitats en estoc. Consulta condicions legals a fiat.es.
Descobreix-los a Auto 88, Barcelona i Mataró. Auto88.com.
A MediaMarkt sempre preu baix garantit. Comparem i actualitzem cada dia els nostres preus perquè no paguis de més. I si ho trobes més barat, no et preocupis. T'igualem el preu al moment o et tornem la diferència. Sempre el preu baix garantit a MediaMarkt.
Com? Encara no ho sabies? Només aquest mes, amb els EcoMove Days de Hyundai, et pots emportar qualsevol model de la nostra gamma Supeco amb descomptes increïbles. A més, et podràs beneficiar de tots els avantatges que t'ofereix el compromís Hyundai. A què esperes? Canvia de cotxe amb els EcoMove Days.
Link Motor, concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. Per la Mercè, estem oberts a Sant Boi.
Hyundai.
Torna a gaudir del teu club de fitness i entrena amb total tranquil·litat i confiança. Homes Place et dona la benvinguda de nou perquè tornis a fer allò que més t'agrada mentre reforces el teu sistema immunitari i les teves defenses. Entra a homesplace.es, troba el teu club més proper i demana la teva cita prèvia. Homes Place, el teu club de fitness premium a Barcelona. Welcome Homes.
Alguna vegada has somiat amb tenir el millor sofà? Ara és possible amb els dies sense IVA de Galeries del Tresillo. Et regalem l'IVA de tots els nostres sofàs, xeslongs, butaques de relax o matalassos, arribant a descomptes del 40%. Fem realitat els teus somnis, per això et regalem també el 21% d'aquest anunci. Relaxa't i gaudeix. Galeriesdeltresillo.com.
Si una cosa hem après en tot aquest temps, és a mirar el món d'una manera una mica diferent. Per això, no és tant on anem, sinó com hi anem. I ara, amb el pla Renove Jeep, fins a 8.000 euros d'estalvi en tota la gamma. També per les versions Jeep híbrides endollables. Consulta les condicions legals a Jeep.es.
Descobreix-los a Auto 88, Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Ei, jo sóc el tauró, saludeu els pingüins, mireu els cavallets i les estrelles de mar. Vine d'Aquarium i serem tots.
Fem 25 anys i volem celebrar-ho amb tu amb entrades gratuïtes. Consulta les condicions a aquariumbcn.com.
La gamma híbrida més completa del mercat és a Toyota Star Wash. Líders en fiabilitat, disseny i tecnologia. Vehicles urbans, SUV i ara també furgonetes i vehicles comercials amb l'àmplia gamma Toyota Professional. Aquest mes amb les millors condicions i finançament a la teva mida. Exposició i taller a Sant Boi, Gavà, l'Hospitalet i Molins de Rei. Si vols un Toyota, només a Star Wash.
Soc la dissidència.
I el desig.
Soc un conte. I soc el dol.
Soc el comunisme.
Soc una cançó per ballar. I soc l'apocalipsi.
Soc tot allò que vols veure.
I el que no.
Sóc la tardor del llibre.
Aquesta temporada seré als escenaris i seré a casa teva. teatrelliure.com.
Les tres veritats. Si has sentit que aquest és un moment excel·lent per comprar-te un cotxe, és veritat. Si has sentit que a Sant Boi, Ciutat del Motor, trobaràs el cotxe que busques amb les millors condicions, és ben cert. I si has sentit que tots els concessionaris de Sant Boi Motor són oberts per la Mercè, també és veritat. Informa-te'n a santboimotor.es i vine a estrenar cotxe.
Vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
Isa, siguen llegando. Isabel Calderón Pérez Barba, ets aquí?
Sí,
segueixen, clar. segueixen arribant missatges de grills sí. Per emendar la plana. Tenim el del bueno. Toni Lladó, que és dissenyador gràfic d'aquí de RAC1. Mira, és aquest, ens l'ha enviat per WhatsApp.
Claro.
Ara todo el mundo sabe hacer el grillo. Tócate las narices. Escolta'm, Ingrid Ripollès, sí. Què ens has d'explicar?
Mira, per favor, tu sabies que cada vegada són més les persones que decideixen protegir casa seva i la seva família instal·lant una alarma de Securitas Direct, ho sabies?
Fan molt bé.
Bueno, doncs, si, saps per què? Doncs perquè quan confieu en Securitas Direct, compteu amb protecció total dins i fora de casa. Clar. I amb el nombre més gran. Clar. D'experts en seguretat, preparats per actuar les 24 hores en cas de risc.
Això també ho hem de dir, també, perquè sembla que aquí posis una alarma i l'alarma ho faci tot, però aquí hi ha persones humanes amb les seves mans i les seves cametes per protegir-te de Securitas Direct, clar que sí.
Sí, sí, experts preparats per actuar les 24 hores en cas de risc o de qualsevol emergència. Confieu en Securitas Direct, que són experts en seguretat. Truqueu ara al 944 45 46 o calculeu online a securitasdirect.es.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Isabel Calderón, Peces Barba.
De verdad, ¿eh? Asunto ya, de verdad, ya en Cataluña, toda Cataluña, ¿eh? Con el grillo de las narices.
Con el grillo de las narices.
Dejadme tranquila, te lo digo en...
Oye, a ver, ¿qué pasa en este mundo ultraconservador?
Bueno, me ha encantado Rodrigo Cuevas, por esto favor, para empezar, o sea, me ha chiflado, voy a ir a chiflado. Todo, pero vamos a ver, amigos. Voy allá, sí. En este mundo ultraconservador que se nos está quedando limpísimo, ¿vale? Desde una Comunidad de Madrid gobernada por un mono con platillos, ya lo digo así de claro porque esto es increíble, yo hoy quiero rendir homenaje a un icono pop, a una referente, a una señora tan lista, tan brillante, a la que las mujeres le debemos tantísimo. Una señora que primero fue abogada y luchó por los derechos de las mujeres y después fue una jueza que continuó luchando por nosotras. Quiero hablar de verdad, un aplauso a todos los grillos, grillando todo... A la jueza Ruth Bader Ginsburg. Bien, bravo. Claro, joder.
Oye,
efectivamente.
Bueno, estamos aplaudiendo a una señora que se ha muerto el fin de semana pasado, pero bueno.
Bueno, pero estamos aplaudiendo su labor.
Pero exacto, está hablando de su labor, sí.
Su labor y su obra. Sí, bueno, señora. Yo sé que tú hablaste un poquito el lunes de ella, Marc.
Me encanta, es que soy fan total de...
Yo también, soy súper fan. Bueno, la cuestión, efectivamente, como tú has dicho, ella acaba de morirse a los 87 años de un cáncer de páncreas.
Ay, sí, perdona, me lo he dicho antes, no lo ponía en el guión. Es que lo llevas todo por delante.
Sí, joder, sí.
Todo por delante, dividi.
Bueno. Total, bueno, ella era una persona famosísima en Estados Unidos y los progres y la gente de bien la tenían en un pedestal. Bueno, no, los no tan progres también la tenían en un pedestal porque era una señora muy respetada. Fíjate la curiosidad que te voy a contar un poquito así para definir su personalidad. No sé si sabías que ella, que es súper feminista y súper progre, era íntima, pero íntima amiga de un juez muy conservador también del Tribunal Supremo. O sea, un señor abiertamente machista y homófobo. Bueno, eran íntimos, ¿vale? Esto es un dilema fuerte porque ella pudo mantener esa amistad en el documental de Netflix sobre ella llamado RBG, que por cierto lo recomiendo a todo el mundo, tú también lo has visto, Marc, está fenomenal.
También está
ella
en Filmin.
En Netflix no, en Filmin, qué lío de plataforma, sí. En fin, bueno, total, bueno, sí, cri, bueno, total. Sale una amiga suya diciendo que solo honraba tener estas amistades con gente de ideologías pues tan fuertes, ¿no? Mantener amistades con esta gente ultra de la ultraderecha, porque claro, la amiga, que debía ser una abogada también prestigiosísima, no me acuerdo que lo que pone en film y lo que dicen, pues ella te dice que es incapaz de tener amigos de derechas, pero que esta señora Ruth pues podía. Fíjate, ¿vale? Entonces, Ruth Bader era una persona que decía que en los debates, ¿no?, para defender tus ideas y además siendo mujer, pues no se debe gritar ni insultar y que hay que mantener siempre la calma y un buen tono, ¿no? Mm. Entonces, claro, esta mujer, pues con esta filosofía, pues efectivamente podía tener amigos ultraconversadores, ole por ella, porque yo, Marc, te lo digo en serio, a estas alturas del 2020, y Miquel, enseguida, si me dice una cosa súper fuerte, sexista, machista, racista, pues yo ya me pongo loca y no mido. Bueno, pues esta señora de 67 años de muerto, pues mira, lo hizo fenomenal, yo no puedo. Bueno, entonces, fíjate que Ruth Bader Ginsburg decía que el feminismo va calando poco a poco en la sociedad, en la sociedad.
También.
Claro, es que tengo que darme prisa en la sociedad.
Tranquila, tranquila, si no lo haremos en dos partes, tú tranquila.
Bueno, vale, sí, de acuerdo. Entonces, que las grandes victorias en derechos sociales, en cuanto a las mujeres, van calando poquito a poquito porque la discriminación sexual hacia las mujeres es más sutil que, por ejemplo, la discriminación racial. Uh-huh. A veces es más difícil de ver que el racismo. Esto es fuerte, pero es cierto. Ella dijo, el pedestal sobre el cual han sido colocadas las mujeres, tras ser inspeccionado de cerca con mucha frecuencia, ha demostrado ser una jaula. Muy bien. Así que bueno, ella era una mujer pues muy flaquita y muy bajita y no perdía los modos, como he dicho, las maneras, y era muy educada y correcta a cuando eligieran verdaderas barbaridades. Yo desde luego repito que la admiro porque a mí, que vaya el feminismo calando poquito a poquito, esto me pone a mí enferma, me pone del hígado, me pongo como una hidra, como un mamut, no como un cri-cri gallina, no, como un pez globo que esté hasta las narices de todos estos machirulos, por favor, gobernándolo todo el mundo entero y yendo al fútbol, te lo digo en serio, que por favor, poneros a leer a Susan Sontag que una vez que sois unos sinvergüenzas. Bueno, ya está bien. Total. Cri, cri, Ruth Bader, esto a mí me diría, mira, muy mal. Pero yo no puedo. En fin, bueno, en Estados Unidos, vamos a ver, los jueces del Tribunal Supremo son famosos, son figuras importantes, ¿no? Como en España, bueno, en España alguna cosa, pero solo hay 9 y los tiene que nombrar el presidente de los Estados Unidos. Este es un puesto vitalicio. Bueno, Ruth Bader Ginsburg fue nombrada por Clinton en 1993 y así, mira, es que esto es un delirio que ya no sé lo que estoy diciendo. Bueno, mira, ella se convirtió en la segunda mujer en ser juez del más alto tribunal. ¿Entiendes? ¿Te quedas claro? La segunda mujer, muy mal. En el 63, bueno, uno de sus casos más importantes y tempranos en la corte fue el llamado Estados Unidos versus Virginia, que anuló la política de admisión de solo hombres en el Instituto Militar de Virginia. Los militares no querían que las mujeres entraran al instituto ese y ser militares con ellos. Claro, esta señora hizo que todo esto cambiara, ganó la sentencia, los militares se puso, aunque trinaron, señora, qué horror y tal y cual. Bueno, pues se jorobaron, porque las mujeres empezaron a entrenarse a ser militares junto a ellos. Qué fuerte, ¿no? Pues nada, fue un triunfo maravilloso tal. Bueno, al explicar su decisión, Ginsburg alegó que ninguna ley o política debería negar a las mujeres la plena ciudadanía, la misma oportunidad de aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad en función de sus talentos y capacidades individuales. ¿Habéis entendido algo de lo que he dicho? Porque yo no, franca. Bueno, que las mujeres iguales, siempre todas juntas y ahí ocupando espacios, ¿vale? ¿No? Muy importante. Total, me queda poco. De esos 9 jueces en el tribunal, lo normal es que hay una balanza, 4 progres, 4 conservadores y uno así como de centro. Ruth Bader Ginsburg era la más progre, no era la más progre. De hecho, feminista y todo, a veces miraba más hacia el centro que hacia la izquierda. Uh-huh. Pero a medida que la corte se iba volviendo más conservadora, como el mundo que se está volviendo cada vez más ultraconservador, para desgracia nuestra, pues Ginsburg se volvió cada vez más a la izquierda. Y se hizo famosa por sus ardientes disensiones del resto de los jueces. Ella todo el rato les llevaba la contraria. Parecía un machirulo de estos que todo el rato nos llevaba la contraria. Los señores nos llevaban la contraria todo el rato. O sea, que ella, menuda genia, crack, maquinota, titana, TikTok, trocotí y todas esas cosas que dicen los señores. Ella, una genia. Bueno. Bueno, ya fue. A ver.
Lo tenemos que dejar aquí.
Sí, no me extrañas, claro.
Pero te lo agradecemos mucho.
Muchísimas gracias. Vaya ladrillo. Bueno, que ya era lo más. Esto es importantísimo.
Ella es lo más. Haznos un poquito de grillo, mujer, por favor.
Venga, te voy a hacer un grillo madrileño, ¿vale?
Venga.
A la Ayuso.
Venga, ahora.
Hem recuperat les aromes que es perdien en treure'm l'alcohol i hem aconseguit encara més sabor. Nova Freedom, encara més sabor.
Sense assegurança. Oh! Amb assegurança.
Oh, oh.
Amb les assegurances més que segures.
Om.
Les assegurances més que segures són al Corte Inglés. Més qualitat de primeres marques, més atenció personalitzada, més la garantia i el compromís del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Segurs no, seguríssims.
Blanc i negre, el duo guanyador per anar sempre protegits. La Vanguardia us porta protecció amb dues mascaretes higièniques reutilitzables. Comoditat i protecció gràcies al seu teixit transpirable i rentable amb filtre bacterià. Disponible en dos colors, blanc i negre. Aconsegueix-les per només 3,50 € cada una. El diumenge 27, amb La Vanguardia.
No es preocupi, desconnectem l'alarma. Gràcies per confiar en Securitas Direct.
Ah, que bé que funciona l'alarma. I són tan eficaços. He oblidat desconnectar-la, però ha sonat la sirena i de seguida m'han trucat per comprovar que tot està bé. Quina rapidesa.
Per protegir la teva llar, confia en Securitas Direct, la companyia líder en alarmes, la més recomanada i amb els clients més satisfets. Securitas Direct, experts en seguretat. Truca'ns al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
Ara més que mai necessites una assegurança que s'adapti a tu. Verti o fals? Per això a Verti et donem un 25% de descompte en l'assegurança de la teva moto i a més ho pots fraccionar sense cost addicional. Perquè sabem que ara has d'estar cobert amb la millor assegurança, però sense haver de pagar més. Contracta la teva assegurança a Verti.es, la teva asseguradora digital.